Calidad Pascual. Compromesos amb la terra. Compromesos amb tu.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Bona tarda, Jordi Puig. Com va?
Bona tarda, molt bé.
Avui ens acostem a les Illes Balears, que, bé, ara ens comentaves a micròfon tancat que hi tenim, no sé si unes quantes o moltes, però bé, com a mínim unes quantes persones que ens segueixen. I avui parlem de l'agricultura tradicional de les Balears com a bon exemple d'agricultura adaptada al canvi climàtic.
Exacte, és a dir, fa poc vaig ser a les Balears fent unes xerrades i vaig veure doncs, que hi havia això, una necessitat dels illencs doncs, d'explicar, de fer saber doncs, que la seva agricultura, malgrat sembli que ha estat anorreada pel turisme, per la massificació dels hotels, etc, doncs que és un bon exemple i encara conserva una certa vitalitat i és un model a seguir. Per tant, avui el que us intentarem explicar és això, com aquesta agricultura, adaptada a condicions d'insularitat, d'aïllament i d'aridesa extrema, ha permès alimentar la població d'aquesta illa durant generacions.
Aridesa extrema, una irregularitat en les precipitacions molt notable, tan notable com que el darrer temporal potent, la serralada de Tramuntana escorca queien 500 litres per metre quadrat i la ciutat de Palma queien una mica més de 4 gotes. Per tant, també grans diferències entre els diferents sectors de les illes i sempre amb aquest vent i sempre doncs, amb aquestes condicions que deies d'insularitat.
Exacte. És a dir, per exemple, si ens fixem en Ses Salines, que seria la zona més al sud de les Balears, de les Balears de l'illa de Mallorca en aquest cas, veuríem que estem en precipitacions al voltant de 200 mil·lilitres, 250, que això és de bojos, vull dir, és el límit del que serien molts cultius. Doncs malgrat i totes aquestes condicions, allà s'està fent una agricultura i a més es fa d'una manera que permet generar diversos productes al llarg de l'any. Ells des de sempre han fet un policultiu en la mateixa unitat de superfície, és a dir, han entès que no podien jugar només a una sola carta, és a dir, un sol cultiu per any i per superfície, i per això juguen amb, per exemple, els ametllers, a sota els ametllers hi planten cereal, i entre els ametllers i el cereal, en un moment determinat de l'any, apareixen les magnífiques tàperes, que són subterrànies durant tot aquest període en què els altres cultius estan presents, i a l'època estival doncs, afloren i permeten tenir aquests tres cultius en la mateixa unitat de superfície. Qui diu ametllers, diu figueres, diu garrofers, precisament a les zones més àrides és on s'implanten bé aquests arbres que són fixadors de nitrogen. Per tant, és increïble la capacitat que han tingut aquests illencs d'optimitzar, de fer agroforestria tradicional en aquestes zones.
Espectacular, perquè estàs pensant en un arxipèlag balear evidentment dedicat al turisme, que és el que deies abans.
Exacte, i malgrat això, l'interior de Mallorca, la Mallorca rural, Sineu, Muro, totes aquestes localitats d'interior encara doncs, mantenen aquest paisatge tradicional. I bona part d'aquest paisatge també en són els animals. És a dir, no podem entendre tot aquest policultiu, tota aquesta agricultura de pedra seca, si no fos també per aquests animals, les ovelles, els porcs, que pasturen lliurement per aquestes zones agrícoles, evidentment en llocs i moments precisos de l'any, i que permeten fertilitzar aquests espais i que, a més, ens aporten un nou recurs. És a dir, ens aporten proteïna d'unes zones teòricament estan destinades a la producció d'aliments més del sector agrícola. Per tant, aquesta inclusió dels animals entremig de la rotació de cultius encara fa molt més eficient i globalment sostenible tot el procés de producció agrícola. Un tema molt important també, les tanques, les famoses tanques de pedra seca. Poden ser un problema o podrien representar que són la solució a un problema que és la quantitat de pedra que tenim escampada pels camps, però alhora també han estat un recurs, és a dir, un recurs per la biodiversitat, perquè han generat espais intersticials entre els cultius que han fet que allà hi apareguessin arbres, hi apareguessin racons on la fauna es pot protegir, i a més són barreres per aquest vent. Aquest vent que ens comentaves que ho assotava, que ho feia malbé tot, doncs aquestes parets han permès doncs, això, protegir aquesta humitat, aquests cultius tan susceptibles a la falta d'aigua. Per tant, tots les accions que s'han fet durant generacions allà han anat a estabilitzar aquest agroecosistema a partir del que podia ser un problema, com per exemple la pedra.
Deia generacions de diverses... Bé, diverses generacions en aquest sentit. Quin és el perfil del pagès o la pagesa actual de les Illes Balears? És a dir, costa d'imaginar-lo dins d'aquest espai tan turístic a què fèiem referència.
Sí, és realment, són gent realment en perill d'extinció, les Balears, els pagesos, a les Balears i a molts altres llocs, però especialment a les Balears han rebut aquesta pressió tan forta d'un sector que col·locava la mà d'obra molt fàcilment, que era competidor de mà d'obra fins i tot pel mateix sector agrari, i per tant el pagès de les Balears d'una banda s'ha especialitzat en productes d'alta qualitat que els ha vehiculat o els ha vengut aquest turisme, o vistes les condicions climàtiques també molt favorables, han optat per una via més d'intensificació i han fet cultius per exportació. Penseu que algunes zones de Mallorca produeixen patata primerenca per Londres, és a dir, estan produint patata que l'envien a Londres pràcticament al maig. Per tant, de fet, això ja s'havia fet a tot el litoral mediterrani, no només a les Balears, sinó patates com la Royal Kidney, eren exportades, això, es tancava l'exportació d'aquestes patates al maig i amb vaixells es portava doncs, cap a Anglaterra tota aquesta producció primerenca d'aquestes patates. Per tant, les Balears segueixen una mica aquest model i, a més, una cosa molt important és que bona part dels cultius hortícoles que s'han fet a les Balears també s'han fet al secà. Els tomàquets de Ramallet, els pebres, tot això també s'han dissenyat tècniques específiques per produir horta sense... o amb aigua només de la pluja. Generen molt poca producció, però una quantitat de nutrients per mil·lilitre quadrat de verdura que realment fan la diferència.
Caram, m'estic quedant parat perquè jo també era dels que tenia la percepció com les illes amb una agricultura força, molt minoritària, que ho és, evidentment, respecte al sector principal, que és el de serveis, però que, bé, jo pensava que era encara més anecdòtic tot plegat o més minoritari.
No, i podríem parlar de Menorca, també. Podríem parlar de Menorca.
És el que conec més jo.
Que és una illa que s'ha especialitzat en les vaques, és a dir, arrel d'un procés industrial concret de formatge, doncs l'illa doncs, és verda en bona part pel tipus d'agricultura lligada a la ramaderia. Seria un model potser diferent de les Balears, de Mallorca, perdó, però també seria molt interessant perquè segueix una mica aquests paràmetres de pastura extensiva dels ramats, d'intercalació de cultius, i en definitiva, quan no tens més espai i tot és limitat, acabes adaptant el sector, el productiu, a les demandes o als recursos que tens.
Espectacular.
Són molt bons els illencs.
I anem, no sé si ets coneixedor de les Pitiuses, Eivissa i Formentera, no. Però vaja, allà ja deu ser, clar, és que allà territori n'hi ha ben poc, ja no et dic res de Formentera.
Clar, les Pitiuses no les conec, però podríem anar a un extrem òptim d'aprofitament que seria els...
Conec el cas, per exemple, de Formentera, de la vinya... una vinya també amb una producció limitadíssima i per tant doncs, uns preus que déu-n'hi-do, però desconec si a banda de la sal, que em penso que també es fa pagar bastant, i aquesta poca producció de vinya, hi ha alguna cosa més. I en el cas d'Eivissa també ho desconec.
Jo el que ho desconec, però sí que també us voldria parlar de les figues de moro. És a dir, pot semblar una planta residual, una planta marginal, però a les Balears no ho és. És a dir, forma part d'una cultura de plantar aquestes plantes que són també absolutament resistents a la sequera, als dèficits hídrics, a dins les porqueres o dins els galliners. És a dir, fins i tot en aquests espais tan confinats, on vivien els porcs i les gallines, i plantaven aquestes plantes perquè quan queien els fruits, les figues de moro, eren aprofitades directament pel bestiar. Per tant, aquesta tridimensionalitat de l'agricultura mallorquina a diversos nivells, estrat arbori, arbustiu, herbaci i els animals pel mig, reproduint el que passa en un bosc o en un sistema natural, doncs és extraordinàriament eficient i singular.
Quedam. Jo crec que es mereix algun capítol més. Fins
sí.
i tot, gràcies a la delegació a Palma, algun dia podem fer alguna mena de conversa també amb alguna persona des d'allà. Bé, segur, segur que tindrem temps.
Tenim bons amics allà que segur que voldran parlar.
Molt bé. Jordi, un plaer i anem avançant.
Gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
A les Balears, fins a quants cultius s'arriben a intercalar la mateixa parcel·la cada any? Ho acabem d'explicar en l'entrevista. Una ampolla de cava rosat, 100% trepat reserva 2013, gentilesa de caves, Agustí Torelló i Mata, és el premi de la setmana passada, en aquest cas del Meteomar. Com es compten les parts de les captures? Resposta, un cop descomptades les despeses, el 50% va a la propietat del vaixell i de la resta del 50% es reparteix dues parts pel patró, part i mitja pel motorista i així tots, doncs una part per l'armador també de les xarxes. Una ampolla de cava rosat 100% trepat reserva 2013 per respondre a aquest garbuix de repartiment del món de la pesca. Tot i ser un garbuix, l'Antonio Sánchez es va escoltar bé l'entrevista i ho ha encertat. L'Antonio Sánchez és de Sant Jaume de Llierca.